A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
És hora de les estrenes de cinema. El repàs a la cartellera cinematogràfica que fem setmanalment de mà d'Antonio del Valle. Què tal, Antonio? Bon dia.
Hola, bon dia, Carola. Què tal?
Molt bé. Vinga, per on comencem?
Doncs, com sempre, aquí a casa, encara, si encara no heu vist aquesta comèdia dramàtica o romàntica literària de la que hem parlat ja algunes setmanes, Jane Austen, Arruïnó mi vida, i voleu enamorar-vos envoltats, doncs, això, de llibres i bona literatura, l'únic lloc on podeu veure a tota la comarca del Garraf és aquí a la casa, al Cinema Prado.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
No me he acostado con nadie en 2 años.
La mujer que amaba me engañó con casi todos mis colegas del departamento de literatura. Hombres, mujeres, de todo.
Soy muy, muy, muy buena cagándola. Palma de oro al fracaso. Creo que algunos libros forman parte de nuestras vidas. Nos ayudan a vivir porque nos revelan nuestra verdadera naturaleza. La literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien.
Aquesta frase m'encanta, la literatura és com una ambulància. Veritat? Ja sabeu, hem parlat moltes vegades d'aquesta pel·lícula, la fotografia és preciosa, molt ben, una factura, una producció increïble, molt acurada, i pels amants de la literatura i els romàntics, una pel·lícula ideal.
Doncs ja ho saben, el Cinema Prado, Jane Austen, Arruïnó mi vida, doncs això, una pel·lícula romàntica diferent, un punt,
diferent.
És la típica comèdia romàntica, però vaja, amb aquest aire de Jane Austen. Ens anem a Ribes.
Cinema familiar, també hem parlat algunes vegades. Aquesta pel·lícula continua Lilo i Stitch.
Qué abominable planeta tienes en el punto de mira.
¡Una estrella fugaz!
Necesito un amigo. Un mejor amigo.
¿Qué es eso?
Es tu responsabilidad, ¿entendido?
Te lo prometemos.
I compartint pantalla, encara podeu veure també al Cinema Ribes la coproducció hispano-portuguesa de la que també hem parlat alguns dies, la quinta portuguesa.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Este es un lugar. Es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo.
Amalia, aquí un nuevo jardinero.
Hola, soy Amalia. Bienvenido. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error.
Estem sentint l'actriu portuguesa Maria de Medeiros, que juntament amb Manolo Solo han fet aquesta producció hispano-portuguesa preciosa, també una pel·lícula també de cinema tranquil, entranyable, de bons sentiments, bons valors, bon cinema per sortir i després fer una canyeta amb molta tranquil·litat.
Amb calma, res d'acció, ni allò de nervi, ni thrillers, ni por, ni res, tot el contrari. Passa una bona estona al costat d'una bona història, reposada, amb calma i amb pausa. Això arribes, si no és que volen anar a veure el fenomen Stitch, que és un fenomen absolut d'aquest personatge que va néixer com un experiment genètic malvat i s'ha acabat convertint en una icona cultural, a més com relacionat amb tot el tema d'adaptació, també es parla molt de l'adaptació a través d'aquest personatge de l'Stitch, que està a tot arreu.
Completament.
Qualsevol tipus de producte té la seva versió Stitch. És que és un fenomen...
Però fins i tot a les pastisseries,
sí,
eh?
Sí. No, és que és un fenomen... A mi reconec que m'agafa gran.
A mi també.
I no l'acabo de pillar, però...
A mi m'agafa gran i amb els nebots grans, també.
Sí, a mi també. La meva també ja... Diguem que jo no està per la qüestió Stitch, però el veig a tot arreu.
Aguanta la cartellera.
Sí, hem sabut de reconèixer-lo. Doncs si tenen ganes de descobrir aquest personatge, o si en són fans, o si tenen canalla que els agrada, ja ho saben, al Cinema Ribes, Lilo i Stitch, o la Quinta Portuguesa. I ens anem a Vilanova.
Ens anem a Vilanova, al Círcul Catòlic. Ara parlarem, ens estarem una estoneta. Una de les pel·lícules que tinc més ganes de veure aquesta setmana és La meva suggerència. Va guanyar el premi del jurat al recent Festival de Cannes, una cosa molt complicada. I parlarem molt d'Oliver Lasche, un director que serà, ja us ho dic ara, un dels directors dels que més se'n parlarà els propers anys. Un home, després si vols parlem per què, que fa molta, molta ràbia. Presenta la seva pel·lícula Sirat.
Meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Estem sentint aquí de fons una música electrònica increïble, ideal per aquest tipus de festes. Us explico una mica la història. Un home, interpretat per l'actor vilanoví Sergi López, que coneixem molt bé, arriba amb el seu fill a una rave, perduda enmig de les muntanyes del sud del Marroc. Per qui no ho sàpiga, les raves són aquestes festes de música electrònica que normalment són clandestines, són il·legals, organitzades en llocs abandonats, rurals. Doncs aquest home, aquest pare, està buscant a Mar, la seva filla, desapareguda fa mesos en una d'aquestes festes. Reparteix la seva foto una vegada i una altra envoltat de música electrònica i un tipus de llibertat que ell completament desconeix. Allí decideix seguir a un grup de raveros que es dirigeixen a la darrera festa que es celebrarà en el desert, on espera ja definitivament trobar a la seva filla desapareguda.
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerra ha debuté cette nuit.
Realment, jo dic que aquest home, el director Oliver Lasche, fa molta ràbia perquè és que jo us convido a veure les seves entrevistes. És un director, a veure, jo...
És el de O que arde, que sí?
Correctament, correctament. Jo, perquè la meva situació personal, doncs mira, ara no estic per aquestes històries, però puc dir que m'estic mig enamorant d'aquest home i per això dic que fa molta ràbia. Jo recomano que sentiu les seves entrevistes. Està fent una promoció increïble amb el Sergi López per impregnar-vos de la seva energia, els seus pensament, els seus dubtes també com a creador, un creador que arrisca, molt valent, un home que per mi ha sigut una descoberta perquè no només com a creador sinó com a ésser humà, té una trajectòria personal molt, molt interessant, us explico una mica.
Vinga.
És fill de pares gallecs,
sí,
que van emigrar a França, ell va néixer a París, de fet parla un francès perfecte, i després van tornar a Galícia i va ser ja de jove quan va decidir venir a estudiar audiovisual, director de cinema, a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra. Durant 2 anys, aquí va ser on ell va aprendre a parlar català. I no el parlava malament, sentim l'Oliver Lasche parlant en català pel Diari de Tarragona.
Jo tinc una psicologia temerària, sí, soc molt boig, o sea, no calculo. La bogeria està molt a prop de la fe i de l'amor. Estem enamorats, no pensem, no? Ens guiem per la nostra intuïció, no? És una pel·lícula molt, molt, molt arriscada. Hi ha un gest de llibertat, no? De jo sé que aquesta és un abisme com pel·lícula, però em tiro. Com cineasta és, no miro les conseqüències i jo voler expressar això, sé que és difícil, sé que és... però anem. Sí, jo volia invitar l'espectador a una experiència profunda, límit, per mirar a dins. És una pel·lícula dura, intensa, i és una invitació a viure amb més dignitat, no? A preparar-nos per morir amb més dignitat. Jo penso que és el treball de tots nosaltres, no? De fer aquest camí, no?
Què et sembla el seu català?
Excel·lent.
Està molt bé.
Quan has dit de l'enveja, he pensat que anaves a dir enveja perquè és tan malena que porta aquest director. Que no és que l'Antonio tingui problemes de cabell,
no, 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 però és veritat que és aquest Jesucristo Superstar.
Perdona, és molt guapo.
És
a veure, anem
guapo.
A parlar clar, Antonio.
Anem a parlar, no,
és
no, no.
És molt guapo.
És molt guapo, és intel·ligent, és un tio molt resilient, a més, amb molta consciència.
És profundament atractiu, aquest
increïble.
Home.
Increïble. L'has sentit parlar, la sí, seva sí, cadència, sí. La seva veu?
Sí, 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 com parla, com parla.
Has de veure a les periodistes i als periodistes quines cares posen quan l'estan entrevistant.
És que és seductor.
Té un punt molt hipnotitzador, molt sí, hipnotitzador. Sí. Mira, ell, a més és que no només això, sinó que a més de guapo i de tenir consciència i de ser un talent increïble, ell viu a Vilela, és un petit nucli rural amb 6 cases, a Oncares, que és un poble molt petit de Lugo, en un entorn absolutament salvatge, envoltat de muntanyes, on va rodar la seva pel·lícula O
que arde. Una pel·lícula que tractava un problema que a Galícia és una realitat terrible, que és el dels incendis forestals
sí.
De l'estiu, mm-hmm. Però sobretot. Que és una realitat, els que l'hem viscuda, se't posa la pell de gallina.
Increïble,
que passa
allà. Una llàstima, una desgràcia terrible.
I la pel·li és molt potent, sobretot jo penso per la gent que està allà i que viu aquella realitat. Està molt bé aquella pel·li.
De fet, ell està molt, molt conscienciat amb aquest tema, perquè ha fundat una associació que es diu SER, una plataforma que té com a objectiu doncs, la protecció, la revitalització del medi rural, recuperar camins històrics, tradicionals, i també una mica intentar repoblar, no?, amb gent jove tota aquella zona. Vull dir que, a més, té consciència ecològica. Ell, després de tota la seva trajectòria, va viure 10 anys al desert, de fet, va perfeccionar el seu francès allà, i un tio molt, molt open mind, que diria molt obertament, hi ha molta consciència de les coses. Per això dic que fa molta ràbia, perquè a més és que és molt guapo.
Clar, és que és quasi com perfecte, no? Dius, a veure, on està, no? Fa ganes sí. De dir, a veure, on està sí, la rada aquí? Sí. És a dir, on falles?
On està el talón de Aquiles? Sí, sí, sí.
Que algun en deu tenir, eh?
Segur.
Algun en deu tenir. Però d'entrada no la mostra. No,
realment.
O no la veiem.
No la veiem. Realment, bueno, a més podeu posar el seu nom en el buscador a internet
sí,
Instagram,
sí.
Que trobareu moltes, moltes entrevistes. Va ser la sensació del Festival de Canes, parla un anglès perfecte, un francès perfecte, i Sirat, que Sirat significa en àrab, significa camí, és aquell pont que hi ha entre el que seria aquesta tercera dimensió, aquesta vida, i el que pels àrabs seria el paradís. Mm-hmm. En aquest camí, en aquest Sirat, aquest pare de família interpretat pel Sergi López, fa aquest procés també de descoberta i de consciència. El Sergi López ha comentat que fer aquesta pel·lícula per ell ha suposat, no només a nivell professional, sinó a nivell personal, tota una descoberta per molts motius. Això deia el Sergi López al programa Cafè d'Idees de la Gemma Nerga.
De la Gemma Nerga, Televisió Espanyola.
Sí, de fet sí. Aquesta pel·lícula ha sigut una mica reveladora, en aquest sentit també, no? Ho parlàvem també amb l'Oliver. Que, bueno, que jo tinc una relació amb la meva feina, doncs sempre dic que soc pallasso, que soc ballarina, que m'agrada treure-li ferro amb aquesta cosa d'actuar i tinc aquesta cosa còmica i això, però me'n dono compte amb el temps, també amb l'edat que vaig agafant i això, doncs que tinc una relació bastant profunda amb la feina que faig.
Sí.
I amb aquesta pel·li m'ha passat una cosa curiosa amb el personatge que travessa un dolor molt intens, molt, sí. Molt extrem.
Sí.
I que jo no ho he lligat amb el meu dolor, ni amb la meva vida, ni amb els meus fills, amb la meva, m'entens? I malgrat això, he trobat una mirada cap a dins d'algú en què no sóc jo, estic actuant un senyor que es diu Luis, que no sóc jo, i en canvi el meu cos té com una memòria ancestral d'algú que fa que ens surtin coses que no espera.
Sergi López, a mi m'encanta, el conec personalment, m'encanta com a actor, evidentment, i l'altre dia també deia en una entrevista que ell té com una espècie de bipolaritat en aquesta professió, perquè no és un actor que sigui d'un perfil de catifa vermella, de fotocall. Sí que
cert.
És veritat que per contracte d'anar als festivals i tot això, però ell sempre diu que té una espècie com de bipolaritat perquè realment a nivell social, a nivell personal, ell es relaciona amb els seus amics, la seva família, i la majoria d'ells no veuen les seves pel·lícules. Vull dir que ell sent que quan torna a casa a Vilanova realment es fica en el seu món personal i molt lluny de tota aquesta indústria a vegades estranya, estressant i molt de postureo, no? I és un home molt, molt especial. Jo el vaig conèixer fa molts anys, vam fer una obra de teatre junts, un clàssic a la Sala Villarroel i Sistrata. Ell acabava d'arribar de França d'estudiar
sí.
L'ECOC, una escola molt important francesa, i ja se li veia d'un talent espectacular. Per cert, No és cinema, però el podreu veure les properes dues setmanes al Teatre Poliorama perquè celebra els seus 20 anys del seu monòleg Non Solum.
Caram, 20 anys, eh?
20 anys fent aquest monòleg.
El monòleg és un actoràs com la copa d'un pi, en Sergi López, i tenim com la fortuna de que sigui d'aquí, d'una mica de casa nostra, tot i que és vilanoví, però...
Sí, és de la comarca, tu.
Sí, és de la comarca. Quan som fora, els vilanovins ens semblen casa. No? És aquella cosa... que, per cert, d'aquesta pel·lícula hi ha un titular que va dir el director Oliver Laxe, que em va fer molta gràcia, que deia: la música electrònica i l'islam estan connectados. Ambos pueden proporcionar un estado de trance. I em va semblar molt interessant la reflexió, perquè... és veritat que les raves, les raves, aquestes festes, si mai han anat a cap o n'han vist alguna, ni que sigui a nivell de ficció, el que veus és gent absolutament deixada anar, normalment fruit de les drogues, tot s'ha de dir, és a dir, hi ha un consum elevat a les raves de drogues.
Forma part de la filosofia.
Exacte, però el que fan és com deixar-se anar de tot allò que ens imposa la societat, el pes i tal, i per tant d'alguna manera et despulles no, davant d'un munt de gent sota aquesta música electrònica, no? I és veritat que arribes, com diuen, en aquest estat de trance, no, que es diu en castellà. I em fa gràcia aquesta connexió que fa amb l'islam, que d'alguna manera et pot donar sentit a aquestes persones, no, que per la religió són capaces de suïcidar-se, no?
Sí,
i d'immolar-se per un tema, doncs, això, d'arribar a un estat que és difícil d'arribar si no, com amb una rave, t'has pres no sé quantes amfetamines.
Ells diuen com accedir a estats alterats de consciència. Això ho pots fer des d'un sentit molt profund de la religió com des de les drogues directament, i aquesta vibració.
És aquest pont, aquest cirat que travessa l'infern per arribar al paradís. No? És a dir, és com aquest camí que per arribar com a la calma, al paradís, en aquest cas en la pel·lícula, metafòricament, a trobar la filla, ha de travessar aquest infern. No?
De fet, el so ha sigut especial editat en aquesta pel·lícula. Jo us recomano, si us plau, seria una llàstima veure-la a casa teva, perquè ha estat dissenyat perquè la puguis sentir a través de 30 altaveus. Aleshores, vull dir, es veu que l'experiència és molt immersiva i que has de sentir la vibració des de la butaca del cinema.
Doncs prenguin nota, vagin al cinema, si us plau, a veure Cirat, no només perquè la pel·lícula val la pena, no només perquè hi ha en Sergi López, sinó perquè...
No només perquè el director és molt guapo.
Exacte. Per això no vagin a veure la pel·li, perquè el director no surt.
No surt.
Per això hem de veure la promoció. A veure si tenim la sort algun dia aquest director fa alguna cosa fantàstic. Uau. I ve al Festival de Sitges. Escolta'm, ni que sigui per...
Sí, veure'l per aquí passejar.
Per veure'l de prop, no? Antonio, perquè ja somia que vingui. Ja... No sé si seríem capaços de preguntar, Antonio.
Ara ja veuríem,
mateix se m'està com caient la bava. Això és el Círcul Catòlic, Cirat, però també al Círcul Catòlic hi ha un altre pel·liculón,
Exactament, tenim una rara avis argentina, al Jockey.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón.
Manfredini és un jockey legendari, però el seu comportament autodestructiu comença a eclipsar el seu talent i amenaçar la relació amb la seva nòvia, Abril.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando?
Morir y nacer de nuevo.
Bueno.
El dia de la carrera més important de la seva vida, que alliberarà dels seus deutes amb el seu cap mafiós Sirena, pateix un greu accident, desapareix de l'hospital i deambula pels carrers de Buenos Aires.
Está llegando un caballo de Japón. Nos salió un millón más traslados.
Se viene el día del gran premio y hay que tomar medidas.
Tengo que serte sincera. Sus lesiones no son compatibles con la vida.
Estamos haciendo circular este anti-kit.
Lo vamos a encontrar.
Realment una pel·lícula molt estranya.
Rara.
Visualment, jo he vist el tràiler, és impactant, és molt en la línia de Wes Anderson, molt, una fotografia molt acurada, personatges molt friquis. L'autor és un director argentí, el Luis Ortega, i la pel·lícula està protagonitzada per un actor que a mi m'encanta especialment, que té un vincle molt especial entre Argentina i França, Nahuel Pérez Vizcayar, i la catalana Úrsula Corberó, que interpreta la seva núvia i també fa de jockey. Això explicava l'actriu a la cadena SER durant la promoció de la pel·lícula.
La verdad es que yo llevaba mucho tiempo queriendo indagar un poco más en el cine de autor, porque era un mundo muy inexplorado para mí. Y yo tenía la sensación de que iba a ser distinto. Digo que me emociona porque hay algo de conexión con lo más puro, ¿no?, de nuestra profesión, que tiene que ver con la creatividad, con el arte, con la magia, con lo esporádico, con las cosas que nacen de repente y son bellas.
Realment és vital. Úrsula Corberó ha tingut una trajectòria molt, molt forta, molt interessant, molt comercial, amb sèries de molt d'èxit, i és la primera vegada que fa pel·lícules tan rares avis com aquesta.
No? Fins al punt que veus el cartell i veus a Úrsula Corberó, veus el jockey, i el primer que et ve al cap és una pel·li comercial, i després indagues una mica i dius, és que això de comercial no té res. Ella mateixa explica que quan va llegir el guió no va entendre res i que han acabat de la pel·lícula no, ha seguit sense entendre absolutament res.
Ella diu que quan abans de començar el rodatge li preguntava al director digue'm coses del personatge, digue'm, explica'm psicologies, històries, d'on ve, cap a on va, i el director li deia, es que esto lo irá descubriendo durante el rodaje, o sea, no, esto es un proceso interno.
Sí, per cert, que estava basada la pel·lícula en un personatge real que hi ha a l'Argentina, que es veu que passeja per Buenos Aires. És un personatge que se'l coneix com a Cabeza de Sandía i és un senyor, com d'aquests senyors que veuen a la Rambla, aquests personatges curiosíssims de la Rambla, és un senyor que va mig vestit d'home, mig vestit de dona, amb el cap embenat en forma de síndria, que es veu que entra a les farmàcies, es pesa i surt i diu, peso cero. Bé, aquests caps que estan entre aquí i allà, sí, saps? Sí, que dius, sí, no sé ben bé, doncs d'aquí, a partir d'aquest personatge,
surt la pel·lícula.
El director fa aquesta pel·lícula on d'alguna manera el que fa també és com parlar de la identitat, no? I fa com un debat entorn de la identitat, però sense preguntes i respostes clares, eh? És a dir, no vagin a que algú els expliqui quin és el camí, perquè no va d'això la pel·li, eh?
No, però és veritat que la factura és impecable, bona fotografia, sí. I a més ja intentant emular aquell ball que feien el John Travolta i la Uma Thurman
a Kill Bill, era?
No, era l'anterior, a Pulp Fiction. Doncs ara aquí tindreu a l'actor argentí, a la Úrsula Corberó, vestits de joc i també emulant alguna cosa semblant.
Fent un ball similar, exacte, sí. Una pel·lícula, doncs això, curiosa d'autor i amb Úrsula Corberó, que doncs fent de joqueta, de parella de Remo, que és aquest jockey. Seguim a Vilanova,
ens anem al Multisales, la superestrena, la superproducció comercial. Ens arriba el remake de la saga que va conquerir el 2010, va tenir un èxit increïble, ara ve en versió live action, vida real, real acción.
Acció real,
i acció real, exactament, i es titula, tothom la coneix, Com entrenar a tu dragón.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras.
Una franquícia de DreamWorks, us explico una mica, en l'escarpada illa Mema, on vikings i dracs han mantingut una llarga amistat durant generacions, Hippo és un noi diferent dels altres. És el fill del jefe de la comunitat vikinga i desafiarà segles de tradició fent-se amic de Desdentao. Qui és Desdentao? Un temut drac de l'espècie Fúria Nocturna.
Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! Tranquilo, no te haré daño. Puede que no sean tan malos como creemos.
Por si lo has olvidado, la guerra de nuestros padres pronto pasará a ser nuestra. Escoge en qué bando estás.
El vincle entre els dos revelarà la veritable naturalesa dels dracs, posant a prova els fonaments de la ciutat vikinga. En companyia de la feroç Astrid, l'estrafolari protagonista plantarà cara a un món dividit per la por i la incomprensió, demostrant el veritable valor de la cooperació.
Han matado a cientos de los nuestros.
Y nosotros a miles de los suyos. Desde Tao no, es una amiga. Tenéis que ver esto. No soy como ellos. ¡Para!
Vaya, lo has perdido todo. Tu padre, tu tribu, tu mejor amigo. ¿Qué piensas hacer?
Supongo que una estupidez.
Bueno, eso ya lo has hecho.
Entonces una locura.
Jo recordo que quan vaig veure la pel·lícula en dibuixos animats el 2010, em va agradar molt. La història em va agradar molt.
És que és molt bonica. Jo aquesta l'he viscut molt perquè la meva filla, això li va enganxar en plena infantesa, i era una fan absoluta de Desdentao i sí, de Hippo. Sí, hem vist totes les pel·lis, els dibuixos, els contes, les històries. Ara tenim moltes ganes, la família, d'anar a veure a aquesta pel·li, perquè és una història molt bonica i a més fa aquesta... aquest vincle entre un humà i un animal, en aquest cas és un drac, no? Però és una història molt, 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 molt bonica, que a més jo crec que té una part molt potent, i és que és un fill rebel·lant-se contra un pare i una manera de fer. I un pare que al final, òbviament, acaba veient que el fill té raó, no? És a dir, que una mica t'ensenya que les coses evolucionen, que canvien, d'alguna manera dona una mica raó als fills, als nens, no? I no sempre els pares... el que diuen no sempre és el millor, i en aquest cas una mica és el que ensenya al final la pel·li,
i una mica prendre consciència, suposo, Carola, d'aquestes relacions enquistades entre cultures heretades que no són nostres.
Exacte.
Venen els fills amb aquesta netedat i intenten qüestionar tot això.
Exacte, s'ho qüestiona, i en aquest cas doncs Hippo, que és aquest nen protagonista, fill del cap dels vikings, es fa amic, parella inseparable d'aquest drac Desdentao, que a més els ulls que li posen en aquesta pel·li de live action, és, si algú té gos a casa ho entendrà, quan et mira el gosset amb aquells ulls que dius, ara mateix el gos em demana una illa i li compro, li saps? Doncs és exactament això, és aquesta, aquest amor incondicional, aquest estaré amb tu per sempre i quan tu necessitis, i és preciosa la història, una història familiar per tota la canalla, però el que els dic, no és només per nens, els agradarà molt als pares, i a més té aquesta part de fantasia, no?
Completament.
De dracs volant, de batalla, vikings, el mar, que clar, això també
et fa somiar.
Exacte, sí, és entrar allà i entrar en un món oníric meravellós. Com entrenar a tu dragón, la tenen al Multisales. I també al Multisales...
Al Multisales, cinema d'acció i màfia amb l'spin-off de la saga John Wick, aquesta que va ser protagonitzada per l'actor Keanu Reeves, ara està protagonitzada per una superdona que a l'estat espanyol coneixem molt bé, Ana de Armas, protagonista de l'Internado quan era petita aquí, i ara doncs, amb aquesta trajectòria imparable a Hollywood amb la seva ballerina.
Para detener a un asesino hay que convertirse en el asesino. Siempre serás más débil, siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa.
Pel·lícula d'acció, baralles, ella s'ha preparat increïblement, molt amiga de Keanu Reeves. Escoltem-la un momentet parlant del seu company.
The fight with Keanu, I think,
la baralla amb Keanu Reeves va ser una de les meves coses preferides durant els períodes dels assajos i del dia de rodatge.
On the few days, it took us like 3 days to shoot that scene, and it was...
Vam trigar com 3 dies en rodar aquella escena i va ser meravellós. Va ser un moment molt especial per mi personalment. Admiro moltíssim a Keanu Reeves com a actor, també en aquesta saga i també com a amic. Així que va ser increïble per mi compartir amb ell el set de rodatge durant aquesta baralla èpica amb ell.
Doncs està, Ana de Armas, de superheroïna en acció.
Sí, com una Tomb Raider, els millors temps de l'Angelina Jolie. Doncs això, fotent hòsties a dojo, vaja.
Completament.
Tallant caps, en fi, tot plegat això, ballerina, als Odeon, als Multisales de Vilanova. Antonio, moltes gràcies, un plaer.
Gràcies i molt bon cap de setmana a tothom.
Igualment. I amb el cinema posem el punt i final i tornem demà, com sempre, a les 9. Gràcies per ser-hi, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.